Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs ja ho sabeu, que si teniu qualsevol problema legal, a aquesta hora ens podeu trucar al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772 per tal de participar en una nova edició del consultori legal d'aquesta casa, Tirant pel dret, gràcies als advocats de Digestum Legal. Mireu, avui tractarem una qüestió sobre la que hem rebut diverses consultes a l'adreça electrònica del programa. Parlarem sobre defectes de construcció d'immobles. Explicarem, entre d'altres, qui ha de respondre davant d'un vici ocult, quins terminis hi ha de reclamar i com protegir-nos davant de situacions indesitjades com aquestes. Tractarem aquestes qüestions amb l'advocada Marta Jové, de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Imagino que heu de rebre al despatx molts clients descontents amb professionals que han intervingut en obres, bé d'obra nova o bé de reforma, i per tant, amb qui he de reclamar? He de reclamar-li a l'arquitecte, per exemple, a l'empresa constructora?
Doncs sí, Joan, el cert és que al despatx contínuament hi ha consultes sobre aquesta qüestió. És un tema molt recurrent. Ara potser està començant a augmentar el que és la consulta en relació a vicis ocults de compra, tant de vivenda de segona mà com d'obra nova. En els anys anteriors potser era més recurrent el tema de les reformes mal fetes perquè doncs, hi havia menys poder adquisitiu, no? I la gent doncs, es llançava més a fer reformes. En relació a la pregunta de qui ha de respondre, doncs a veure, en principi la llei el que diu és que qui causa el dany ha de respondre. Per tant, s'hauria de poder individualitzar la persona que ha causat el dany. Però què passa? Que moltes vegades això no és fàcil, perquè intervenen moltes persones en una obra. Pot ser culpa de que els materials estiguin defectuosos, pot ser culpa de que l'arquitecte no ha calculat bé. Aleshores, en casos de reformes integrals i d'obra nova, la llei el que diu és que solidàriament es podrà anar contra el promotor, contra l'arquitecte i contra la constructora. Després ells ja s'arreglaran, però si no es pot individualitzar, doncs anem amb els tres. Ara, en el cas de reformes, doncs ja no és tan fàcil. Ja haurem de mirar realment d'individualitzar la persona que ha causat el dany.
Parlàvem sobre aquests vicis ocults. Quan parlem de vicis ocults, de què estem parlant?
Doncs mira, els vicis ocults dels habitatges són defectes que no són visibles a simple vista. Val? O sigui, el que no val és dir, no, m'he comprat una vivenda, té un vici ocult, resulta que era una esquerda que anava de dalt a baix de la paret del menjador o una humitat que ocupava la meitat del sostre de la cuina. No? Això no és un vici ocult, perquè això ja era manifest en el moment en què tu vas acceptar i vas rebre doncs, aquell immoble. No? El vici ocult ha de ser no visible a simple vista. Aleshores, què passa? En el cas de la compra-venda, si apareix en un determinat termini, la llei el que permet és diverses alternatives. Una d'elles és resoldre el contracte de compra-venda o bé modificar les condicions segons la gravetat del vici o bé obligar el venedor a costa seva a sanejar els defectes en qüestió. Val? El que sí que és important és que perquè prosperi alguna acció, els vicis han de ser greus. És a dir, de manera que, de saber-los, el comprador no hagués comprat aquella vivenda o no l'hagués comprat a aquell preu. És molt important el tema de la prova i demostrar que ja hi eren abans de la compra.
Per tant, ara no em sortirà la paraula, però que l'edifici tingui aquella malaltia del ciment, diguem-ne, allò que desfà el ciment, i no m'ho hagin dit prèviament, és un vici ocult?
Sí, això és un vici ocult. El que passa és que tu també estàs obligat, quan compres una vivenda, doncs a assessorar-te de quin és l'estat de la una mica de lo que són les zones comunes i l'estructura. Això, per fer-ho bé, hauria de ser així. Perquè sigui ocult i es pugui imputar a l'altra part, hauria de ser doncs, una mica, en aquest cas, en culpa o negligència. És a dir, que intencionadament t'hagi amagat que aquell pis tenia efectivament la luminosi o el defecte d'aquest tracti, no?
Sapigueu que ens podeu seguir trucant al telèfon del directe per resoldre dubtes sobre reclamacions immobiliàries. Estem al 93 409 2771 o 93 409 2772. Marta, quin seria el primer pas per començar a reclamar?
A veure, el primer pas per començar a reclamar és la via extrajudicial. Nosaltres sempre pensem que si durant l'execució de l'obra es detecten irregularitats, el que es recomana sempre és posar un coneixement de l'empresa. Sempre millor fer-ho per escrit que verbalment, per tal de deixar constància formal de que ja durant l'execució de l'obra s'ha estat insatisfet amb com s'ha anat materialitzant. Val? I al final de tot, si no s'ha aconseguit que et reparin doncs aquests vicis o aquests desperfectes, fer un burofax ja definitiu. Si està signat per un advocat, segurament farà més efecte, perquè els advocats tenim doncs, així com una mica de fem una mica de patxoca segons en quines circumstàncies,
respecte,
una miqueta de respecte, i potser doncs, tindrà més efecte. I el que sí que es demana, i que, bueno, que és recomanable, que nosaltres com a despatx sempre ho fem, és un informe pericial tècnic previ al burofax, ja per, bueno, per les conclusions de l'informe doncs, que serveixin doncs, per informar l'altra part de quines són els teus descontents, no? en què es basen les teves reclamacions. A partir d'aquí, que no hi ha solució, que no hi ha acord amb aquesta empresa perquè no tal, què es poden fer? Dos tipus de reclamació. Una és davant de l'oficina de consum i l'altra seria la via judicial. La reclamació davant de l'oficina de consum, lamentablement, no acostuma a prosperar. Per què? Perquè el comerç ha d'estar adherit al sistema arbitral de consum i, a més, ha acceptat adherir-se puntualment a l'assumpte en concret. Això no acostuma a passar. Moltes vegades pensa, Joan, que les reformes es fan doncs, en brigadetes d'operaris, que tal... No hi ha una gran infraestructura al darrere, no? I no acostuma a servir. Per tant, lamentablement, molts cops, via judicial.
Déu-n'hi-do.
Per reclamar.
Em parlaves de l'advocat, eh? Per tant, en quin moment hem de precisar, hem de necessitar aquell advocat?
Bueno, el moment en què nosaltres considerem que es necessita l'advocat és des del principi. Des del principi, ja des d'abans de començar l'obra de reforma o des d'abans de comprar, ja recomanem fer una visita a l'advocat, perquè l'advocat et pot guiar durant tot el procés. Val? En el cas, per exemple, d'una compra, doncs què aconsellem nosaltres als nostres clients? Doncs anar acompanyat d'un pèrit que faci una valoració de l'estat de l'immoble abans de la compra. Això normalment no es fa. I realment té un cost econòmic que pot variar entre els 200 i 400 euros i no saps el de problemes que et pot estalviar a la llarga, tenir aquest informe. Després, què més recomanem? Sol·licitar la inspecció tècnica d'edificacions, la IT. En aquest document tècnic qualificat, el que es valora són els elements comuns de l'immoble, l'estat de la façana, del terrat, les instal·lacions, que tot això compleix els requisits de seguretat. Bé, doncs això també és una garantia, no?, de cara a futures reclamacions que et poden fer tu com a propietari. Després, una altra cosa, Joan, que també funciona, encara que sembla que no, és preguntar als veïns. Els veïns xerrem molt. Xerrem molt els veïns, donem molta informació.
Radiopatio, en diuen,
Radiopatio, exacte. Vull dir, aquí hi havia un inquilí, en aquest pis hi havia un inquilí i es queixava dels sorolls del veí de baix. Bueno, això funciona, no? I també pots obtindre informació d'aquí. I després, que això és molt important, com a condició per comprar, pots exigir al venedor que signi un document en què acredita que la vivenda es troba en bon estat. Tot això és el que aconsellem als advocats. Per això pensem que és molt bo, abans de comprar res, doncs assessorar-se amb un advocat.
Mira, si et sembla, comencem i ho comentem tot amb els oients que ens truquen a aquesta hora, 93-409-2771 o 93-409-2772. Constantí de Barcelona, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Endavant amb la seva pregunta.
Sí, a veure, tenia una pregunta per la senyora advocada. A veure, jo estic fent unes obres aquí a la cuina i al bany i llavors l'altre dia es va presentar un urbano a casa i crec, no sé, que m'han denunciat un veí i estic una mica preocupat. No sé si he de parar les obres, em faran pagar calés, a veure què pot ser o què ha passat aquí, perquè jo ho faig tot bé.
Hola, Constantí, què tal? Bon dia,
hola,
gràcies per trucar.
Bon dia, senyora.
A veure, en primer lloc, tranquil·litat, sí. Perquè, bé, de moment han vingut a fer preguntes. És molt possible que sí, que un veí hagi denunciat. La majoria dels casos d'inspeccions de l'Ajuntament venen o perquè hi ha la Guàrdia Urbana o que sigui de la policia i tal, que veu runa al carrer, això és un símptoma, o bé perquè un veí, doncs, perquè li molesta el soroll, perquè tal... denuncia. La veritat és que les inspeccions aleatòries no acostumen a succeir, no?
Ostres, i puc saber quin veí m'ha denunciat?
No, això no es pot saber. Això no es pot saber. Aleshores, bueno, aquí hi ha diverses qüestions, no? La cosa serà diferent en funció de si té llicència o no té llicència. No li preguntaré per no comprometre'l, però sí que li diré doncs, que podem fer en un cas o en un altre. Davant d'una denúncia o l'Ajuntament té coneixement de que s'estan duent unes obres i no hi ha llicència, no? Uh-huh. Què fa l'Ajuntament? Incoa dos procediments d'ofici. Un procediment sancionador, una multa, perquè vostè, doncs, en principi, no té la llicència que hauria de tenir, i un procediment de restauració.
No, sí que la tinc, eh? Si
la té? Doncs aleshores, perfecte. Doncs si la té, doncs no hi ha cap problema, perquè en aquest cas l'única cosa que ha de fer és simplement acreditar l'obtenció de la llicència d'obra. O bé l'actuació comunicada, perquè a vegades no es requereix una llicència, sinó un comunicat, un assabentat. Hi ha diferents nivells. Doncs en aquest cas no té cap problema, senyor Constantí.
Val,
simplement
perfecte.
Acrediti l'obtenció de la llicència d'obra i s'ha acabat. No tindrà vostè cap problema. El que sí que li aconsello és que doni coneixement al president de la comunitat i que aquest doni publicitat a aquesta llicència.
Crec que sí que m'ha denunciat.
Doncs podria ser, si hi ha temes personals i tal, a vegades...
Sí,
lamentablement.
Mala relació i crec que és tot ell, però clar, no ho puc dir directament.
Val.
Res, moltes gràcies, eh?
Sí, però faci això, doni-li publicitat a la llicència. La pot posar en un taulell d'anuncis a la porteria o per allà. I així ja no tindrà més problemes.
Sí, millor.
Constantí.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies.
Igualment, gràcies. El mateix, gràcies.
També saludem a aquesta hora l'Olga de l'Ametlla del Vallès. Olga, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Endavant amb la pregunta.
Doncs mira, nosaltres estem fent unes reformes a una segona vivenda que tenim a la Cerdanya i, de fet, per contracte havien d'acabar fa un mes, però fa 2 mesos no apareixen i no paren de donar-nos llargues. Llavors ja no sabem què fer.
Hola, Olga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Miri, doncs, això és un tema que passa bastant sovint, també, eh? O sigui, el fet de que les constructores es pengen bastant amb el tema dels terminis.
Sí.
Si vostè diu que va finalitzar el termini fa un mes, m'imagino que és que tenen, doncs, un contracte de reformes o alguna cosa signada, no?, amb
sí,
un final d'obra.
Sí, de fet, vam pagar una bestreta, o sigui que... Clar,
val,
no s'entén.
Val, doncs això està molt bé perquè això li servirà per reclamar. A veure, sempre que aquest retard sigui imputable a l'empresa, sempre, perquè, clar, per demanar responsabilitats, doncs s'ha de presumir aquesta culpabilitat, no? Sempre que sigui imputable, primer el que es farà és una reclamació extrajudicial, enviant, com comentàvem abans, doncs, un burofax informant dels fets i doncs, manifestant el descontent i posant també de manifest que hi ha hagut un incompliment contractual. A partir d'aquí, si no es pot arreglar res, doncs s'haurà de fer una reclamació judicial.
Vale.
Perquè, clar, a veure, és que hi ha molts casos, a veure, vostè ha dit que és una segona residència, però...
Sí, és una segona residència.
Clar, molts casos els danys i perjudicis en el cas de retard són importants, perquè a vegades parlem de primeres residències en què la gent doncs, ha de sortir de casa seva, no? S'ha de llogar un pis durant el temps de les obres, clar, parlar d'un o dos mesos de retard doncs pot causar reals perjudicis. Doncs bé, en el seu cas no és així, afortunadament és una segona residència, però sí que recomano, doncs, burofax i, si no, reclamació judicial.
Val, perfecte. Doncs així ho faré.
Olga, gràcies.
Gràcies, Olga. Gràcies.
Eren oients que ens trucaven al telèfon del directe, al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Marta, si ha passat molt de temps, puc reclamar igualment allò que tenia que reclamar, allò que considero injust?
Doncs sí, els terminis que presenta la llei no estan mal, val? En el cas de dur-se a terme canvis substancials en la construcció inicial, una reforma d'estructura, obra de nova planta, no? Per exemple, tinc una casa fora i vull fer una planta a sobre, no? Uh-huh. Es respecten els mateixos terminis que preveu la llei com si fos una nova edificació, que són terminis que no estan mal, val? O sigui, en primer lloc, perquè es manifesti un defecte, determinació o acabat, hi ha un any. La llei estableix un any perquè es manifesti doncs això, no? Els defectes en acabats. Què seria un defecte en acabat? Doncs pintura, enrajolat, revestiment, coses d'aquest tipus. Si parlem de defectes que dificulten l'habitabilitat, generalment estem parlant de defectes d'instal·lació d'elèctrica, doncs d'aparell de climatització, etc. La llei estableix un termini de 3 anys perquè es manifesti el dany. I ja, si parlem de defectes que afecten a l'estructura de l'edifici, són 10 anys. Però 10 anys, o sigui, 1, 3 i 10 anys, perquè es manifesti el defecte. A partir d'aquí, hi ha 2 anys per reclamar. Què vol dir això? Perquè això és una mica confús. Què vol dir? Si jo tinc 10 anys perquè se'm manifesti un defecte que afecta l'estructura de l'edifici. Tinc 10 anys. Però si aquest defecte se manifesta als 4, tinc 2 anys per reclamar a partir dels 4. O sigui, no tinc 10 i 2, sinó que tinc 10 perquè es manifesti el defecte. Però si es manifesta abans... Un cop manifestat, són 2 anys.
Són 2 anys, vale.
Això, quan estem parlant, ja et dic, de reformes integrals, reformes estructurals, obra nova. En el cas de reforma, acostumen a ser 6 mesos. 6 mesos per reclamar.
Davant d'un error de construcció, per exemple, haig de fer algun tipus de proves? Necessito tenir alguna prova? I si no en sé de tot plegat, com ho faig?
Sí, bona pregunta, bona pregunta. A veure, doncs sí, en el moment en què tu ja t'ensumes que la cosa no acabarà bé, que això es veu de seguida per l'actitud que té l'empresa constructora, ja veus doncs, quin talent tenen, no? La seva actitud i tal, si estan doncs, disposats a arreglar o no arreglar. Si tu t'ensumes que la cosa no anirà bé, consulta amb un advocat, perquè ell et podrà guiar doncs, en tot aquest procediment. Òbviament, la prova, a més de fer fotos, de testimonis de veïns, de tot, és un informe pericial tècnic el que es necessita. Això és bàsic per poder reclamar, tenir aquest informe d'un tècnic que miri aquests defectes en què consisteixen. També t'he de dir que és molt important... Cada vegada que es paga una part de l'obra, perquè normalment els preus es paga un 30% per anticipat i a mesura que es va executant l'obra, doncs es van pagant petites quantitats. Doncs fer com una petita recepció d'aquell tram d'obra, no sé si m'explico, no? Com en una obra gran, no? Que es fan recepcions d'obra i el promotor va pagant. Doncs això, però a nivell d'usuari, no? Per dir-ho d'alguna manera. És a dir, jo pago un tant per cent perquè s'ha fet, doncs, jo què sé, tema de finestres, no? Marqueteria, doncs aquí, doncs jo pago un import. Doncs deixar molt clar què estic pagant i què s'ha fet, què s'ha manipulat, què s'ha tocat, perquè això també fa prova en un moment donat. Anar deixant constància de que aquesta empresa ha intervingut en aquest aspecte concret de la vivenda. O sigui, és important anar preconstituint la prova des del primer moment.
Parlàvem de permisos d'obres, amb la primera trucada que amb en Constantí de Barcelona. En quins casos necessito jo un permís d'obres de l'Ajuntament quan faig reforma?
A veure, el permís d'obra es necessita sempre. El que passa és que hi ha diferents modalitats de permís en funció de l'obra que estem fent, no? A veure, hi ha 2 modalitats de llicència. Una llicència pot ser d'obres majors quan es realitza una obra en un immoble que és d'ampliació de superfície o es fa una rehabilitació integral. Això és aquí sol·licitaríem una llicència d'obres majors. Aquí la documentació que es necessita és molt àmplia. El tècnic ha de fer un projecte d'obres, no val simplement amb una documentació, sinó que bé, s'ha de portar força informació, i després hi ha la llicència d'obres menors, que és la més comuna, que és la necessària per fer reformes interiors d'habitatges. Val? Aquesta llicència d'obres menors pot ser de 3 tipus, que es diu, no? O sigui, són paraules tècniques, però bé, ja que m'ho preguntes, doncs t'ho comento. Hi ha l'assabentat, això és quan realitzes obres d'interior sense modificació d'envans ni estructura, tu simplement poses en coneixement de l'Ajuntament això. Després hi ha el comunicat. El comunicat procedeix quan es modifiquen envans, però no estructura. O sigui, la diferència entre l'assabentat és que en l'assabentat no modifico envans i aquí sí, no? I després hi ha la pròpiament dita llicència d'obres menors. Aquí es modifica estructura d'edifici o s'instal·la un ascensor, etc. Aquí el problema és que els ajuntaments diuen que 30 dies el tenen llest i el cert és que hi ha ajuntaments que sí, però hi ha ajuntaments que no. I això et retrasa molt l'inici de l'obra, perquè tu no pots començar l'obra fins que no has obtingut la llicència, no quan la sol·licites. I clar, aquí a vegades doncs, hi ha una mica de demora per causa de la tramitació administrativa.
Marta, saps què passa quan toquem temes com aquests? Que ens truca moltíssima gent, que preocupa moltíssima gent.
No em diguis, Joan.
Rosaura de Vallcarca, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Endavant amb la teva pregunta.
Sí, a veure, una miqueta poder anar per aquí, el tema de la llicència. És el fet de que jo sóc llogatera, estic en un pis que estan fent obres en el sisè, em sembla. I on estenem la roba, hi ha el típic estenedor de braços de ferro amb cordes i una cortina doncs, que tapa una miqueta doncs, l'estenedor. Doncs un dia ens vam trobar aquesta cortina doncs, tallada, com si hagués caigut algo contundent, i el braç del ferro de l'estenedor doncs, va vèncer. Per tant, doncs, creiem que les obres que està fent en el sisè va caure alguna cosa que l'hauria d'impactar i aleshores doncs, va tallar la cortina i fins i tot va torçar el braç. Aleshores, què passa? O sigui, jo, com a llogatera, què puc fer? No tenim cap prova evident, perquè mires en el cel obert i sempre està escombrat. Molts dies han caigut altres restes de guix i de més. No hi ha cap mena de paper en la porteria de llicència i de més. Com sóc jo, la llogatera, que m'haig de moure per anar a buscar responsabilitats, haig de parlar amb els administradors, que si no tinc proves, què faig?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies per la trucada. A veure, el seu cas, pel que sembla, és un cas de prova, eh? O sigui, és un cas de prova. En principi, qui ha de respondre pels danys a tercers quan es fa una obra de reforma? Que és un tema que passa doncs, molt sovint, que perjudiquem els nostres veïns quan reformem. És una mica el que li està passant a vostè. Qui ha de respondre és l'empresa que està realitzant la reforma. Això, en primer lloc, hauria de ser així. Si la seva veïna té una llicència, doncs no hi hauria cap problema, en principi, perquè aquesta empresa se'n faci càrrec. Però què passa si l'empresa no se'n fa càrrec? Que a vostè no li subsanaran aquest problema? Doncs no, vostè pot fer coses. En primer lloc, què pot fer? Pot intentar captar prova, val? Després, què pot fer també? Pot anar a parlar amb la seva veïna i donar-li doncs, unes opcions. La primera és dir-li, la teva empresa, la que tu has contractat, m'ha causat uns danys i m'ha de respondre. Que no vol, doncs és ella la que haurà de respondre. Perquè en dret hi ha el que s'anomena la responsabilitat pel fet aliè. Val? Què vol dir això? La llei diu que l'obligació de rescabalar un dany causat és exigible no només pels actes propis, sinó pels d'aquelles persones per les quals s'ha de respondre. És a dir, la seva veïna no només haurà de respondre pel dany directe, sinó també per l'indirecte que han causat les persones que ella ha contractat. Val? Si no vol fer-ho, doncs bé, li pot esmentar que segurament tindrà ella una assegurança de danys a tercers, que és la típica assegurança de la llar. Ella no ho haurà de pagar, sinó que ho pagarà l'assegurança, i si no, ella. I si no, doncs una cosa que es podria fer és potser dir-li, no m'agrada la paraula amenaça, no? Però comentar-li que es pot fer una denúncia a Urbanisme, perquè està fent obres il·legals.
Vale.
Val? Això en cas que no tingui llicència, eh?
Uh-huh.
Queda clar, Rosaura?
No hem vist cap paper, o sigui que entenem que...
Segurament, és molt probable, la meva opinió és que les obres són il·legals.
D'acord. Molt bé.
Rosaura, gràcies.
Gràcies per la trucada. Gràcies.
I encara que ens truca un altre oient des de Barcelona. Lucía, què tal? Lucía, bon dia, què tal? Des de Barcelona ens trucava la Lucía. Intentem recuperar aquesta trucada que teníem. Doncs, de fet, no, ja no la podrem recuperar perquè queden res, 3 minuts per arribar a 9:45 del matí. Sí que és veritat, però, que si algú es vol posar en contacte amb Digestum Legal, molt fàcil. El número de telèfon és, si em deixeu un moment, perquè a vegades dic les coses abans d'hora i no tocaria. I no tocaria. De seguida seguim fent més preguntes sobre el tema. Ara sí que el tinc, eh? Ara sí que el tinc. És el 93-265-78-44. 93-265-78-44 és el telèfon.
Gràcies,
de Digestum Legal, al qual podeu posar-vos en contacte si teniu dubtes com els que tenien les oients que ens trucaven. Deixa'm fer-te una darrera pregunta. El fet d'haver pagat, per exemple, em pot perjudicar? És a dir, es pot entendre que el fet de pagar és una conformitat amb el que he rebut?
En absolut. No. En absolut, Joan, no és una conformitat. De fet, normalment quan hi ha aquest contracte de reformes, es fixen els preus, uns terminis pels preus, i no abona el preu, doncs seria doncs un incompliment contractual. Per tant, no, en cap moment no et limita el fet de poder reclamar doncs el fet d'haver pagat. No és un acte propi, no et poden al·legar. No, és que com que va pagar, això vol dir doncs que vostè estava conforme amb el rebut. No, vostè paga, però sí que és veritat que s'ha de fer constar sempre doncs, que no està conforme amb com està actuant aquesta empresa. Això és, sí que és una condició per poder reclamar el deixar constància del dany causat.
I sobretot sempre assessorament amb advocat, eh? Si
això,
no sabem
això
del
sempre,
que estem parlant.
Des de per redactar el contracte fins per reclamar.
Marta Jové, de Digestum Legal, moltíssimes gràcies un dia més per participar en aquest consultori legal, en aquest Tirant pel Dret, un tema, ja ho has vist, molt interessant, en el qual ens ha trucat moltíssima gent. Segur que en seguim parlant. Fins la propera.
Moltes gràcies, Joan. Fins dilluns. Gràcies a vosaltres.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel Dret. Un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.